Quindi non mi puoi presentare un giorno, eh? Ah, contiamo un po' di video. Un giorno, è scritto solo l'università della Madrid, e perché questa vinculata sembra dalla cattedra Marius Torres, e ha fatto una feina di digitalizzazione del patrimonio literario molt important. També és membre de l'aula Carles Riba, entre moltes altres coses que fa en Jordi. Ell s'ha especialitzat en l'estudi de la literatura catalana, tant en el seu sentit creatiu com des de la crítica i de la història literària. I ha publicat edicions de molts autors, entre les quals destaca especialment les edicions de Riba, els llibres de poesia, la seva col·lecció que has fet de Riba. I avui ens ve a parlar aquí de les idees literàries en aquesta intervenció que ha titulat Una generació sense tradició, algunes idees literàries al període d'internets. I té la paraula, com vulguis.
Oh, sí. Va, aquí. Sí.
Ara sí. Se sent? Sí.
Sí.
Bé, moltes gràcies. Primer a la càtedra per convidar-me. Gràcies a l'Anna i a tot l'equip organitzador per tota la feinada, que els que fem aquestes coses ja sabem que és molta. I res, per cenyir-me el temps, que se m'ha concedit, ensenyaré el text, només demanar excuses per endavant perquè se'm va convidar a parlar de la tradició i en parlaré certament, però ho faré a la contra, com ara es veurà, no sé si gaire reeixidament. L'any 24, 1924, en una ressenya sobre el llibre de relats titulat A l'ombra de Santa Maria del Mar, d'Alexandre Plana, Josep Pla, en la ressenya, lloava autors com Joaquim Rovira, Víctor Català, Prudenci Bertrana, Carles Soldevila o Antoni Rovira i Virgili, tot qualificant-los de prosistes. El fet que Pla l'esmentés a Rovira i Virgili va motivar que aquest escrivís un article per a la publicitat amb el títol La prosa catalana, per remarcar, i el cito, l'avenç notabilíssim que la prosa havia tingut el primer quart de segle a Catalunya. Un avenç que tanmateix atribuïa Rovira, sobretot als periodistes, que ha sortit abans també. Després d'afirmar, i el cito, que no tenim avui un gran nombre de novel·listes ni d'assagistes. Això l'any 24. Talment com Plan, el seu article, tractava de prosistes els autors esmentats, tot i haver-hi narradors i novel·listes a la seva llista, Rovira i Virgili, en exalçar el nivell assolit per la prosa catalana, potser que m'ho tregui, se'n sentirà més bé. Doncs dic, Rovira i Virgili, quan exalça el nivell assolit per la prosa catalana, pren com a referència els col·laboradors de les publicacions periòdiques, tot planyent-se de l'escassetat de novel·listes. El tombant de la segona dècada de segle, doncs, tot i haver sorgit nous narradors, ja ho sabem, era ben viva la consciència de la manca de novel·la, haurem de veure com reflecteix la ressenya que pocs mesos després, el setembre del 24, Domènec Guansé dedicava a un llibre de narracions d'Ernest Martínez Ferrando. I distingia Guansé entre prosadors, com ara l'autor valencià, el Martínez Ferrando, i novel·listes, que és una altra cosa. I demanava als joves que aspiressin a aquesta última condició perquè només la novel·la, deia, podia arribar a tenir veritable transcendència social i eren novel·les el que mancava, segons Guansé. Josep Maria de Sagarra va ser un dels pocs autors que aquell any 24 va gosar afrontar obertament la problemàtica del gènere novel·lístic en un article titulat Novel·la catalana. En ell recolava fins al segle anterior, 19, per afirmar que durant el 800, i ara cito Sagarra, durant el 800 totes les literatures que tenien història i tradició es trobaven en el moment apte per tirar el dret en el camp de la novel·la. Els novel·listes, va dient, agafaren les societats respectives, les classes altes i mitges i baixes, i entregueren al sud, uns pobrament, falsament, altres tocant el viu i el moll de l'os, enquadrant i creant ambients i figures immortals. I afegia Sagarra, avançant en el temps, això parlava del 19, i situant-se ara l'any 24, i el cito, avui dia la novel·la, en aquests països una mica fatigats de cultura i literatura, la novel·la va fent el seu fet, va tirant endavant, i la producció novel·lística no minva. Aquesta situació de les literatures amb tradició, de les quals ara acaba de parlar, contrastava als ulls de Sagarra, que per cert l'any 19 havia publicat Paulina Buxareu, Doncs aquesta situació contrastava amb la de la literatura catalana. I et torno a citar-lo a Segarra. Quan hom mira aquest extraordinari monument novel·lístic europeu, fet entre el segle passat i el segle que vivim, i s'adona de la pobresa, per no dir de l'absència absoluta de la novel·la catalana, li agafa, i veu això, una gran tristesa i un desig que aquest buit lamentable de la nostra literatura comenci a omplir-se una mica. I com ho van ser, acabava convidant a escriure novel·les en català. Això era el 24. Quasi al cap d'un any d'haver publicat l'article dedicat a la novel·la catalana, Segarra tornava a escriure sobre el mateix tema en un nou article de títol ben contundent, La por a la novel·la, del 26 d'abril del 25. El poeta i prosista hi afirmava haver constatat la demanda social de novel·les catalanes i es preguntava, i el cito, i per què els nostres literats no escriuen novel·les? Aquí està el problema. És per impotència, per mandra o per por? Potser per una mica de les tres coses, però principalment per l'última. Escriure una novel·la fa una certa. Tot literat que tingui una mica de consciència, en proposar-se un treball així, haurà de pensar fatalment en totes les altres novel·les de les literatures forasteres, haurà de pensar en el molt i bo que s'ha escrit, haurà de pensar en el moment d'ara, que és un moment de cansament i depressió literària a tot el món, i haurà de pensar fatalment que aquí encara ho tenim tot per fer. En altres paraules, ara meves, aquí no teníem tradició novel·lística, segons el que es pot assegar. Aquest article, La por a la novel·la, va iniciar una certa polèmica a la qual es van afegir autors com Joan Estalrí, Gaziel i Carles Soldevila, i va culminar amb la publicació dels dos articles coneguts de Carles Riba, titulat genèricament Una generació sense novel·la, títol, el segon dels quals, són dos articles, duia un títol que remetia a l'article de Segarra. El títol de l'article de Riba és En justificació de la por. Riba, com Segarra, estableix com a terme de comparació les literatures amb gran tradició, com la novel·la francesa i l'anglesa, ara el cito, veritable doble soca del gènere, amb arrels i branques nombroses. I Riba instava a pensar en com aquestes tradicions novel·lístiques, i el torno a citar, han nascut, de què s'han nodrit, sobretot com han durat, sense minva, fins avui. I Riba ho explicava així. L'ambient entorn de l'una i de l'altra, la novel·la anglesa i la francesa, ha estat una densa cultura moral. L'esperit de l'una i de l'altra ha estat l'interès per l'home, l'amor a l'home. Ni l'una ni l'altra no foren imaginables, diu, sense l'humanisme. Bé, en contrast amb la tradició d'aquestes dues literatures, anglesa i francesa, a les quals afegeix després la russa, inevitable, doncs en contrast amb la tradició d'aquestes grans literatures, en la nostra literatura, deia Riba, no existia, torno a citar-lo, aquell interès o aquella curiositat, o tan sols aquell amor per l'home en si, aquella passió per tot allò que és humà, nostre o dels altres, tota intel·lectual aquesta passió, com hem vist a França, o tota moral, com hem vist a Anglaterra, o tota mística, com a Rússia. Ara, que de novel·les catalanes n'hi havia, Riba ho sabia, només que no considerava que els seus autors i les seves autores fossin novel·listes, sinó que els qualificava de narradors. Novel·listes i narradors. I parlava, i cito la seva expressió, del viciament dels nostres narradors, que el que feien a les seves obres era, arriba, reproduir l'espectacle extern dels homes, en lloc del món interior. Continuo citant. I demanant sovint aquest espectacle extern que sigui fort, sotregador, bé per la seva ridiculesa, bé pel seu pintoresc, bé per la seva brutalitat, bé per la seva mera excepcionalitat. I és evident aquí que quan Riba està parlant d'espectacle sotregador, de brutalitat, etc., està al·ludint a narradors com Caselles, Bertrana o Víctor Català. I arriba a aquesta conclusió. Així, no es pot dir que la novel·la catalana no ha començat, sinó que ha finit un període preparatori d'ella, el dels narradors. I s'ha d'obrir ara el període de la veritable novel·la moderna, el dels creadors i presentadors de realitats psicològiques, o sigui, interiors imaginàries. O sigui, la novel·la que reflecteixi aquella cultura moral d'interès i amor per l'home. En qualsevol cas, un dels principals motius perquè no teníem novel·la moderna en la concepció que proposa Riba era la mateixa que apuntava Segarra, i cito Riba. Sense les causes que impediren la continuació evolutiva de la nostra novel·la del segle XV, ara, en el segle XX, tindríem més o menys novel·la del segle XX. O sigui, dic jo, la tradició havia quedat interrompuda. ens mancava tradició. Bé, aquest postulat de la manca de tradició esgrimit per referir-se a la situació de la novel·la el trobem també en reflexions sobre la poesia dels anys 20 i en concret sobre l'avantguardista. L'aparició dels nous corrents poètics del primer quart de segle van ser saludats favorablement, els avantguardistes vull dir, tant per joves autors que s'hi van immergir, com ara Joaquim Folguera, com també per altres que conreaven un tipus de poesia que n'era ben allunyat de l'avantguardisme, com ara Tomàs Garcés. Aquests els saluden favorablement. Però les noves tendències avantguardistes també van rebre, no cal dir-ho, tot de valoracions negatives. Crítics com Josep Ferran i Mayoral i Alexandre Plana, per exemple, tot i considerar que el futurisme i el cubisme havien produït alguns poemes remarcables, els consideraven moviments sense rellevància i transitoris. Un argument reiterat a les crítiques era que, de les suposades innovacions avantguardistes, se'n podien trobar antecedents fins a la poesia. Bé, la majoria d'aquestes crítiques eren formulades per autors, com era previsible, ben allunyats de l'avantguarda. Per exemple, altres noms, Carles Soldevila i Josep Pla. Però un dels escriptors més representatius de l'avantguarda catalana i un dels que més difusió va fer-ne, J.B. Foix, fou també un dels que en tingué una visió més crítica. Per bé que cal tenir present que la valoració que en fa Foix estava condicionada per la seva implicació en la vida política del país. Foix va ser, no ho oblidem, redactor polític de la revista Monitor des de l'any 21 i també del butlletí d'Acció Catalana des del 22. Això motivava que en les seves consideracions sobre els moviments avantguardistes s'hi barregés la preocupació o la realitat nacional del país. Per exemple, a l'article titulat L'avantguardisme, aparegut al febrer del 21 de Monitor, Foix comença remarcant que sent, i el cito, una curiosa simpatia i una ardent afecció, en certs casos, per les diverses manifestacions, oposades, diverses, de les tendències avantguardistes estrangeres. Per tant, sent afecció. Però ara, diu, es disposa a fer-ne, ell diu, múltiples consideracions retrògrades, o sigui, crítiques. I afegeix, en tots dos casos, quan parlo a favor, quan parlo en contra, l'amor a la veritat i a Catalunya ha estat el motor central de la nostra acció diversa. Referint-se, estic amb aquest article, referint-se a les grans literatures europees, Foix constata que en aquells moments s'hi donava, i el cito, un afany, una voluntat de renaixença, som a principis dels anys 20, un afany, una voluntat de renaixença, una ardida activitat d'exploració vers les més oposades direccions. I ho concretava més. Avantguardistes i classicitzants es debaten entre boires per veure la renovació que ha de dur-los a un rejoveniment original. Tanmateix, Foix considerava que aquest afany de renovació que es donava aleshores era, l'expressió seva, un símptoma de decrepitud, o sigui, d'haver arribat a un exhauriment fatal. I afegia, per a ells, aquestes grans literatures, els segles de civilització transcorreguts han portat al llenguiment d'avui. A veure, l'objectiu que guiava Foix en escriure aquest article era avisar del perill que podia suposar la influència de les noves tendències literàries de l'avantguarda, entén? Aquí en nosaltres, perquè no sempre eren autèntiques. Cito Foix. És explicable que en una nació i en una literatura ressorgents com les nostres, la falsa renaixença de les literatures dominants pugui aparèixer com una bella aurora i que l'incaut procuri imitar-ne les manifestacions extravagants. O sigui, el perill per a Foix era fixar-se només en les extravagàncies avantguardistes, que resultava el més evident i fàcil, per exemple, les de la tipografia, que són molt cridaneres i evidents. I aleshores Foix feia la següent consideració, i el torno a citar. És curiós d'observar que aquestes veleïtats d'innovació que en els països de vella cultura nacional troben una resistència raonable són acceptades tot seguit en els països sense tradició o de falsa cultura indígena. El cas de Catalunya era el primer de país, amb la mentalitat de Foix, sense tradició. I aquí torna a aparèixer el postulat de la manca de tradició, entès ara genèricament com a manca de tradició literària o cultural. Per això, quan no teníem tradició, era molt fàcil enlluernar-se per les extravagàncies de l'avantguardisme. Foix acabava l'article amb aquesta observació, i el cito de nou. On ve dient que l'enemic de tots els nostres temps és la facilitat. Aquest enemic és reconegut sobretot en els països de tradició i de cultura seculars. I es preguntava, què s'esdevindrà a Catalunya, on el secular justament és la interrupció d'aquesta tradició i d'aquesta cultura? Per a l'autor de KRTU, doncs, una literatura com la catalana corria el perill de deixar-se dur pels aspectes més extravagants i, per tant, més fàcils de copiar dels nous corrents avantguardistes. I corria aquest perill, perquè ens entenguem, això seria salvat pel passeig, que per a Foix era un fals avantguardista. No? I corria la nostra literatura aquest perill perquè no tenia una tradició literària poètica formada i consolidada que assegurés als escriptors un bagatge que els previngués contra les temptacions de la facilitat que oferia les avantguardes. Foix podria haver aduït aquí l'aforisme d'Eugeni d'Ors. Tot el que no és tradició és plagi. En el nostre cas, com que no tenim tradició, només podem plagiar. Això la poesia. I quan al teatre? El títol d'un article de 1911 de la revista De Tots Colors, el títol era El problema del teatre català, que de fet era una conversa amb Pompeu Crauet, amb el dramaturg, bé, aquest títol reflecteix la situació i la percepció que es tenia del teatre a principis del segle XX, situació que era conseqüència d'un seguit de problemes estructurals i conjunturals que anaven afectant tots els àmbits del fet teatral, des dels locals i les companyies fins als autors i al públic. Això era l'any 11. 11 anys després, una sèrie d'articles en castellà sota el títol genèric de La crisi del teatre català, escrits per Francesc Pujols, que avui he esmentat, revelava que es mantenia la mateixa visió del nostre teatre, especialment a Barcelona. Problema? I mentre els crítics parlaven de la precarietat de l'escena catalana i anaven sorgint noves propostes que no solucionaven el problema, el 17 de febrer de 1928, Josep Millàs Raurell estrenava exitosament l'obra La Llotja. La bona acollida d'aquesta peça el va moure a publicar, a Millàs Raurell, pocs mesos després, un article titulat Temes teatrals, en què explicava la seva visió del teatre català amb una mica d'optimisme. L'article comença referint-se al conjunt del teatre europeu, tot i que ell parla del teatre universal. Cito. Fa ben bé mig segle que milions d'espectadors adés s'entendreixen i adés es retorcen de riure davant d'un moribund. Dos punts. El teatre. Dues de les malalties que patia el teatre, segons Millàs, era la competència que li feien la revista musical, el Music Hall, i el cinema. Però aquestes malalties, de moment, creia que restaven vençudes, per bé que el teatre continuava moribund. I aleshores diferencia entre el teatre de fora i el català, per afirmar, i el cito, que el teatre nostre difícilment pot morir, perquè apenas ha nascut i ha de viure la seva vida pròpia abans de tenir aptesa per a l'home. I insistia, torno a citar-lo. Podem consentir a parlar de la crisi, de l'agonia i de la mort del teatre universal. Però, per Déu, nosaltres encara hem de viure el nostre teatre. Hem d'aspirar a aportar a la galeria de grans dramaturgs mundials el nom del nostre dramaturg. Un, si no podem pluralitzar. I, per tant, no podem admetre que es parli de l'agonia del nostre teatre en el mateix sentit, involucrant-lo en la malaltia que sofreix el teatre general, coronat per la tradició de les massisses literatures escèniques dels grans idiomes universals. La diferència, doncs, entre el teatre català i el teatre general europeu és que aquest, l'europeu, compta amb massisses literatures que tenen una tradició dramàtica, mentre que, i torno a citar-lo, el teatre català ha de guarnir-se dels matisos que li manquen encara, ha de patir els vicis de les grans dèries, els amanaraments que provoquen les grans idees, ha de tenir en abundància el seu teatre d'amor, l'intel·lectual, el d'intriga, el melodrama i fins al teatre com. O sigui, dic jo ara, tots els matisos, tots els tipus de teatre que constitueixen una tradició. Millàs formula la seva proposta per superar la crisi que passava per girar els ulls cap al teatre europeu, però sense caure en la simple imitació. També formularà una proposta, en aquest sentit, un escriptor que era crític, poeta i narrador, però no dramaturg, l'Agustí Esclasans, el particular Agustí Esclasans. La seva proposta, per superar la crisi, era el que en deia teatre introspectiu. Era també el títol que va donar un article de l'any 31, anem avançant en el temps. Simplificant-ho, venia a dir que, citant fragments, el teatre és fonamentalment conversa, en contrast, per exemple, amb el cinema i el culte a la imatge. i reclamava esclatants obres que sols continguessin, que ell en diu dramatisme interior, gairebé sense accions externes, perquè l'únic que interessa dels personatges, deia ell, és que pensin i parlin com tal. Però no és això el que m'interessa. L'article d'Esclatants comença parlant de la necessitat que algú escrigui una història de la literatura catalana, l'any 31, que hauria de partir d'una premissa. El cito. Pensem que el mal de mort dels intel·lectuals catalans que avui escrivim és el de no posseir una tradició literària normalment constituïda. I pensem, sobretot, que per als futurs intel·lectuals de Catalunya, la tradició serem nosaltres. Que ningú d'entre nosaltres, doncs, no es cregui ridículament que serà el poeta, el prosista, el crític o el dramaturg nacional de Catalunya. Per a Esclatants, doncs, no és que pròpiament no tinguem tradició. El problema és que no la tenim normalment constituïda. I si l'historiador, aquest que hauria de fer la història de la literatura catalana, trobarà una certa tradició de literatura en prosa i en vers, i torno a citar-lo, el teatre català, en canvi, se li fondrà els dits. Tota la tristesa del nostre procés escènic destacarà els seus ulls i li farà enyorar l'absència d'un grumoll de matèria de qualitat idònia on enfonsar les eines de l'anàlisi i la síntesi de la seva història. I tot seguit, Esclatants esmenta els quatre noms que formen l'esperit cànon de la dramatúrgia catalana, quatre noms, això sí, reconeguts unànimament. Diu Esclatants, Frederic Soler, Àngel Guimerà, Santiago Rossinyol, Ignasi Iglesias, voltats i seguits dels epígons i els derivats que convingui salvar, alguns d'ells importantíssims. Molt bé. Però, i després, què? Clar, entre els continuadors esmenta i destaca Josep Maria de Sagarra, Carles Soldevila i Millán Raurell. Però són això, continuadors. I Esclatants acaba dient, i el cito, poden representar aquests homes amb llurs obres de dret i de fet una moderna tradició teatral catalana normalment constituïda de cara a un futur intel·lectual responsable? Evidentment, acaba dient no. Bé, aquest article d'Esclatants, del 31, apareix el mateix any que Prudència Bertrana en publica un amb el títol, o sorpresa, de la crisi del teatre català. I un altre d'Ambrosi Carrión, aparegut al cap d'una setmana, amb el títol, o més sorpresa, la crisi del teatre català. La percepció de la situació de crisi, doncs, es mantenia des de l'any 11 fins al 31. I un dels fets que la corroboraven era que es programaven poques obres de teatre pròpiament català. La majoria eren traduccions, quan no eren simplement obretes morals i blanques, tipus Falqui Torres, etc. La qüestió de la crisi del teatre català anirà reapareixent els anys següents fins a arribar a principis del 38, en plena Guerra Civil, en què Joan Oliver publica a la revista Meridià un article de títol ben simptomàtic. El títol és, em pregunta, existeix realment teatre català? S'ho preguntava arran d'haver quedat desert el Premi Ignasi Iglesias d'aquell any 38. Al marge, però, de la motivació primera de l'article, Oliver hi dibuixa un panorama teatral català ben desolat, tot recollint bona part dels arguments aduïts als anys anteriors per altres autors. El to és contundent, i el cito. El teatre català, de Robrenyo ençà, ha estat, descomptades les excepcions, un simple deport sense transcendència. Mancats en absolut de tradició, sense un teatre renaixentista ni clàssic on recolzar-nos, els catalans no hem passat a la dramatúrgia de múltiples assaigs de premis. La situació del teatre era certament una mica diferent del de la poesia o la narrativa dels anys d'entreguerres, perquè la nòmina d'autors i autores de relleu era més reduïda que no en la poesia i en la narrativa. O no és casual que la reflexió sobre tots tres gèneres, d'ençà del primer quart de segle, aparegui el postulat de la manca de tradició literària, del fet de ser la catalana una tradició interrompuda. Aquest postulat implicava, d'una banda, i recordant ara les consideracions que feia Foix, implicava no concedir rellevància a les obres dels poetes del tombant del segle XX, Maragall inclòs. Talment com Riba, en les seves de consideracions, atorgava ben poc valor literari als prosistes i especialment als novel·listes de la mateixa època, amb l'excepció de Rovira, que no era novel·lista, i amb la gran injustícia, afegeixo jo, de no tenir en compte Narcís Oller. La idea de la manca de tradició, d'altra banda, implicava una altra cosa. La consciència de trobar-se, a principis del segle XX, en una època de renaixement i de reconstrucció. Renaixement i reconstrucció de la identitat pròpia, de la cultura pròpia, de la literatura pròpia i de la llengua pròpia. Ho expressava Riba en un parlament de l'any 32. Pertanyo, en el seu extrem més jove, a la generació dita de Prat de la Riba. Diu el seu extrem més jove perquè també hi pertanyien, quan eren més grans, Carner i Ors. Dic, pertanyo a la generació dita de Prat de la Riba, la generació que ha sentit formular-se decisivament, ineludiblement en comanda, el que fins aleshores vivia difús en instint de permanència. Què és el que sentia formular-se? El deure d'ésser catalans. En altres termes, no tan perillosos perquè són més justos. El deure de construir. Una generació, acabo, doncs, que per construir havia de començar per posar els fonaments perquè es considerava, ho hem vist, una generació sense tradició. Ara podem entrar a discutir si realment entenien o no entenien, però en tot cas això és el que ells sentien i expressaven. I és això. Gràcies.